el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo quedaria amb el fet de Frenkie de Jong. I avui hem vist una versió molt semblant de la que vam veure els dos últims anys a l'Ajax.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 5-0 l'Eibar, amb 4 gols de Messi, un d'Artur, en una tarda on han passat moltes coses, especialment en els instants abans de començar el partit, amb escridassada inclosa amb mocadors al president Bartomeu, però amb una exhibició una més damunt del terreny de joc golejadora de Messi i un Barça que ha acabat guanyant plàcidament el partit. De tot plegat, en parlarem a partir d'ara, en aquest tercer temps, començant amb les conclusions que ens ofereix el Ricard Torquemada. Ricard, què t'ha agradat?
Home, veure el millor Messi ara, no? Ara, vull dir, dia d'Orac, abans que torni la Champions, la setmana abans del Madrid-Barça, i després d'alguns dies sense rebre el gol, fer el que fa Messi, que ja ho sabíem que això passaria, que quan s'obre l'aixeta ragen els gols. N'ha fet 4, i per ell això és important. No és el més important, ja m'ha durat molt, però també és important, perquè és que a més n'ha fet 4, però n'hi ha 3 que són gols espectaculars. O sigui, n'hi ha un que remata tal com ve, gairebé sense porter. Però l'últim, que és un gol que pot ser fàcil, ell se'l fa difícil. Ell li posa sal i pebre i el fa un gol especial. I els dos primers són dos gols de marca Messi. El primer fins i tot diria que de gamma alta. És una gran notícia. És una gran notícia perquè sí que tinc la sensació que el Barça de Setién està utilitzant Messi en espais més pròxims a l'àrea. I que l'està trobant i que l'està connectant. Intentaré preguntar-li al tècnic sobre això. Perquè això fa que Messi duri més, no? Amb menys esforços llargs, un equip que ara és més curt, amb millor Messi, amb més esforços llargs, probablement més divertits per Messi, Messi més erosionat, perquè no pot estar a aquest nivell d'exigència física constantment. Ell també s'ha utilitzat la segona part per descansar, a més n'ha fet el quart, ha estat un partit de poc desgast, venim de dues setmanes on Messi ha tingut un partit per setmana, és a dir, que arriba amb les cames i el cap fresc, fresquíssim, al moment clau de la temporada, i això no és ni una casualitat ni una anècdota, és una cosa molt important, eh? Fixem-nos com arriba Messi després dels últims 15 dies amb dos partits, amb un partit com el d'avui que gairebé és mig partit, eh? I sense aquella erosió d'altres temporades, amb una temporada que ja va començar lesionat, i amb un equip que ara no l'obliga, jo crec, a tants esforços, ni defensius, perquè com que el Barça defensa amb el 4-3-3, tot i que ell ja està defensant molt la banda i està fent treball amb disciplina, ni ofensius perquè viu més a prop de la porteria. Només pot ser una gran notícia, i en uns moments en què el Barça esportivament costa esgarrapar, diríem, grans notícies, bones sí, però grans notícies, és una felicitat tenir-ne una i tan important.
Un Messi que arriba, per tant, amb una... estat de forma fantàstic per anar al santuari de Maradona, a San Paolo, al camp del Nàpols, dimarts que ve. Alguna cosa et genera dubtes?
Sí, si veurem més en això, si veurem més el quart migcampista o el tercer davanter en aquest temps que resta de temporada, crec que és una... és una situació, una qüestió que no tinc una resposta clara, perquè flirteja Quique Setién amb el quart migcampista, ho va fer amb Sergi Roberto, que probablement era més natural, però ho ha fet avui amb Arturo Vidal, probablement també per donar una sortida a la pilota, donar una alternativa a la sortida de pilota en llarg, però ho ha fet, i amb Arturo Vidal la banda canviada a l'esquerra. No tremola Setién a l'hora de fer setienades, entre cometes, perquè és un entrenador que mira cada partit amb uns ulls determinats. Però la qüestió és que sigui Sergio Roberto, sigui Arturo Vidal, sigui aquells minuts de De Jong, que va ser, jo sí que crec que va ser una anècdota, però ja va estimular i va pessigar aquesta possibilitat, o Ansu Fati. Jo crec que la idea d'Ansu Fati, un jugador de 17 anys, encara no gaire madur, ni físicament ni des del punt de vista d'experiència, és la possibilitat del tercer davanter més normal, perquè estic pensant d'aquí a final de temporada en partits importants, en partits grans, no? Tinc un dubte. En principi jo crec que Ansu ha merescut confiança per ser el tercer davanter del Barça, però veig que que s'obre la possibilitat de quart migcampista, a més amb diferents matisos. Sergi Roberto va jugar a la banda dreta, Arturo Vidal a l'esquerra. Això vol dir que ha respectat molt la posició de nou de Griezmann i la banda dreta de Messi. Retoca. I crec que aquesta opció és una opció que es presenta com a alternativa a allò que deien fa les comptades Messi-Griezmann-Ansu.
Alguna cosa que no puguis entendre?
Sí, que Junior i Semedo no millorin la relació amb la pilota. Potser és una qüestió més mental que tècnica i potser no és una qüestió d'entrenaments, però clar, per jugar al Barça i com a laterals necessiten tenir i transmetre més confiança amb la pilota, perquè el rival també va pessigar-los i amossegar-los si veuen que ells són febles. I avui han tornat a tenir una relació molt irregular amb la possessió. És veritat que en situacions de pressió, però també en d'altres. I la sensació és que són dos jugadors que, si les coses van bé, creixen, però si les coses comencen malament, no surten d'aquí. O sigui, a Semedo l'hem vist partits que tècnicament ens ha impressionat i l'hem vist més partits on tècnicament la tècnica, tècnicament ha estat una traïció per ell, gairebé una autolesió, i avui en un partit on el rival et pressiona, doncs encara es nota més. Crec que han estat correctes defensivament. A Junior l'hem vist alguna anticipació interessant. Semedo, com sempre, compleix amb molta fiabilitat, però quan es tracta de tenir la pilota en espais reduïts i en situacions difícils, encara no tenen prou regularitat en l'èxit. Ja no parlo d'aportació ofensiva en profunditat, que avui era un dia ideal perquè els laterals arribessin amb tants jugadors per dintre i no han arribat gaire, sinó de situacions on no poden equivocar-se i encara s'equivoquen massa. I sempre penso en un jugador com a Vidal, aquell creixement que va fer tècnicament quan Guardiola el va posar com a central. A Vidal, com a lateral esquerre, no era un jugador superdotat tècnicament. Després del club volta va trobar la pausa, va trobar la confiança, va trobar el criteri en la presa de decisions i va créixer molt. Vol dir que hi ha jugadors que poden fer-ho i que depèn probablement, ja dic, potser més del cap que no pas dels peus. Ells ho necessiten.
Les conclusions del Ricard Torquemada per començar a analitzar aquest Barça 5, Eibar 0. De seguida, més opinions, començant pel Jordi Costa.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola.
Bé, la segona part...
Entrenament.
Un trànsit cap a l'endemà,
Sí, normal, en el cas del Barça, normal, perquè ara el que ve és molt més transcendent que el que pogués passar a la segona part. I posats a agafar-nos a coses bones d'aquest partit, em quedo amb les estadístiques que... en teoria espero que contribueixin a la confiança de l'equip en una setmana molt, molt complicada. Nàpols, Madrid, no haver encaixat, que
això és important.
Pot ser una tonteria perquè dius, si et fan un gol a última hora i en lloc de 5-0 queda 5-1, però quan t'ha costat tant durant la temporada,
clar,
i has d'anar a dos camps on estaria bé no, que no et fessin gaire gols, doncs jo crec que està bé. Sobretot tenia aquella sensació que li han preguntat molts cops a Setién, com desitja que el Barça faci un partit rodó. Em sembla molt evident que el partit no és rodó, però sí que és diferent a partits anteriors, que el dia del Getafe per descomptat, però és que el dia del Llevant també vas acabar pràcticament demanant l'hora, és a dir, guanyar un partit amb tranquil·litat.
Sí, hem tingut uns minuts que hem desconnectat i hem flirtejat amb el gol del rival, però...
Fins que ha entrat Braithwaite, que jo crec que li ha posat una mica de sal al tram final de partit, no?
Això t'anava a dir, el tastet de Braithwaite, quin gust et deixa la boca?
Bé, molt bé, ha participat en dos gols, no? És més del que li pots demanar a un tio que entra 20 minuts, però em fa la sensació que ens ha ensenyat el que podem esperar d'ell, un jugador d'agitació.
Sí.
A mi tècnicament, amb tot el respecte, em recorda Julio Salinas, però bé, és
jo crec que Julio Salinas tècnicament era millor que Braithwaite.
Millor?
Sí, jo crec que sí. El que passa és que Breitbit...
Bé, és igual, ja m'has entès.
Saps per què? Perquè crec que Breitbit ho fa tot tan ràpid que se li nota més les limitacions, i, no? I vull dir que clar, com que s'expressa sempre a màxima intensitat, aleshores és molt poc fiable. Sí, sí, tècnicament.
En tot cas, és evident que en tenies 3 i ara en tens 4. Veurem quina capacitat té de sumar. Ho torno a dir, ja per últim cop, jo era de més d'Àngel perquè crec que Àngel t'hauria sumat gols en aquestes estones, i crec que a Brezuel li costarà més. Ara, és possible que, de la mateixa manera que a Sevilla et vas inventar Arturo Vidal de nou o de seminou, doncs sí, si vols una idea similar, Brezuel et faci més el fet. Jo, sincerament, això de jugar, això de que és versàtil i que juga a la banda i que va cap a dins... Ja sé que ho ha fet el Leganés, però jo tinc bastants dubtes que ho pugui fer el Barça. Me l'imagino més com un nou d'apretar, de mossegar, de tirades marcades. L'altre dia vam parlar amb Puyet al Tot Costa i ens va fer un retrat que a mi em sembla que és molt ajustat. Un jugador que no és un killer de l'àrea, però que va sumant les seves coses, que no passa pels partits sense deixar alguna cosa.
Té una cosa bona, que jo crec que un equip tan acostumat a la desconnexió i sí, que ell deixa, no permetrà que l'equip en alguns moments en els que jugui, perquè no haurà de jugar moments grans, sinó moments, diríem, de més ordinaris, l'equip tingui aquest punt d'intensitat, perquè ell ha despertat el partit, com deies tu, en la sortida. O sigui, li ha donat la intensitat que necessitava, perquè ja fa dues desmarcades, perquè cada acció per ell li dona molt sentit, perquè és molt transcendent, quan l'equip en aquell moment sí, ningú li dona transcendència a cap detall, no?
Totalment. Bé, veurem. Jo crec que no sobrarà, ara.
Bé, però minuts de farcit, això sí, jo crec que no.
O no, jo tenim un debat amb la Sonia Gelmà sobre això.
Sí,
sobre
jo els vaig sentir.
Jo és que crec que si l'has portat, i a més per petició expressa de l'entrenador, no, espero que no tots els minuts siguin com els d'avui, és a dir, que bé, igual que avui has posat Arturo Vidal d'extrem,
sí,
entenc clar, que en part perquè volies donar descans a Ansu, qualsevol altre partit has de poder-ho fer amb Breathwaite, si no,
mira,
no s'ha de la jugada.
Sobre això et volia preguntar per acabar. He expressat el meu dubte sobre el quart migcampista del tercer davanter. Creus que el quart migcampista agafarà volada en aquesta recta final de temporada?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè és que això que ha fet Arturo Vidal avui no és fer de quart migcampista.
No et parlo del concepte futbolístic, sinó et parlo de si el tercer davanter serà un migcampista, això. O sigui, més dels rols per la bossa que tens més plena i més buida, no tant del concepte.
Doncs aquí precisament anava jo quan deia que no entendria que Breathwaite no tingués minuts tal com se l'ha demanat. O sigui, si tu vols posar 4 migcampistes, poses 4 migcampistes. Si tens un davanter i prefereixes posar... Ja no et dic el dia que juga Sergi Roberto d'extrem, perquè entenc que és un jugador que té un cert perfil per jugar a banda, però és evident que Arturo Vidal no el té. Per tant, jo, si és per fer això d'avui, no. Ara, no descarto que Setién un dia, en un escenari
de partit... Ho faci, però com a base tercer davanter.
Bé, és que també va baixar del burro de la defensa de 3 amb dos carrilers de seguida. Bé, va provar 2 o 3 partits, i jo crec que amb encert, I no crec que... Vaja, llevat d'excepcions, jo crec que tirarà pel 4-3-3.
Molt bé. Escolta'm, demà cap a Nàpols, no? Que tenim Tot Costa especial dilluns, no?
Sí, t'esperem a les 7 allà a la pizzeria Sorbillo.
Ah, sí?
Sí, sí, al centre de Nàpols.
Ah, molt bé. O sigui, menjarem pizza i tot.
Home, si et vols quedar a sopar després, estàs més que convidat.
Dilluns Tot Costa...
Parlarem molt del partit, però també molt de Maradona, que sé que tu és una disciplina que t'embogeix.
Sí, durant un temps, encara que sigui, oblidarem la Champions i ens situarem en l'escenari del crim. I home, és apassionant poder-ho fer. I en companyia ja he vist de gent molt interessant al voltant de Maradona en aquest programa especial de dilluns del Tot Costa. Doncs que tinguis bon viatge, ens esperes allà, no? Que vas, ja t'avances, no?
Sí, demà a la nit ja hi som, perquè dilluns tenim un dia mogudet. Hem d'anar a veure el Carles Pérez a Roma abans.
Home, doncs això tot passarà dilluns al Tot Costa. Demà ho comencen a cuinar el Jordi i la Sònia. Cal que et pregunti el millor del partit o no?
No cal.
D'acord.
Però doncs va, ja, Messi.
Donem-ho per fet.
Vinga.
Adéu, Jordi.
Una abraçada, adéu.
No ens podem confiar, hem de seguir treballant partit a partit. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual, és important que us cuideu cada dia, perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol. Vegeu les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o lactància, consulteu-ho amb el metge.
Vicepresident Borda.
Arribem a la planta noble perquè avui és un dia important, perquè han passat coses importants més enllà dels 4 gols de Messi, que diríem que és més habitual que no pas el que hem vist abans de començar el partit, que ha estat una xiulada acompanyada de mocadorada i acompanyada de crits demanant la dimissió del president Josep Maria Bartomeu. De tot plegat en parlem amb el vicepresident Borda. Bona nit, bona tarda, Jordi.
Bona tarda, com esteu?
I amb l'Oriol.
Sí? Perdona, Bernat.
No, i amb l'Oriol, no? L'Oriol Domènech, que també...
Sí. Bona tarda, Bernat.
Bona tarda.
Digue'm, deia que abans d'entrar en la xiulada, que guardarem un espai per parlar-ne, sí que un titular de l'Oriol i del Jordi sobre el que, si els ha sorprès o no, el que hem viscut abans de començar el partit, perquè després ja anirem al futbol i ho rematem després.
Sorprès una miqueta només. Sí que es va parlar molt ahir, a nivell de xarxes s'ha mogut molt el tema de la mocadurada i de la xiulada, però jo pensava que una mica l'empipada al soci del Barça no es transmetria en el Camp Nou, però veig que sí.
A mi també m'ha sorprès la intensitat. Crec que a bona part del club, o del club, o dels executius, o fins i tot directius, els ha sorprès, tot i que estaven preparats per això. I el dia ha començat així, la tarda ha començat així, després la cosa a la planta noble s'ha anat alleujant amb el resultat, amb el paper del nou fitxatge i amb la tranquil·lització de l'estadi.
Bé, després parlem una mica del moment, com l'hem viscut, i alguna informació de la Laia aquí al Camp Nou, del que ha pogut veure a la llotja, dels directius, però deixem a començar pel partit, perquè la sensació és que el Barça ha tingut la millor preparació possible de cara a la setmana que ve, no? O sigui, si poguessis triar que aquest dia Messi en faci 4, que Braithwaite tingui uns minutets, que el Barça no rebi cap gol, més enllà del joc, que no, ningú potser esperava avui una explosió futbolística perquè tampoc l'haguéssim tingut en compte, diríem que les 4 coses que havies de posar a lloc les has posat a lloc.
Sí, totalment d'acord. Partit molt bo amb sensacions i amb estadístiques, i com tu has dit bé ara, menys amb joc. A mi la primera part hi ha hagut molts moments que m'ha recordat el partit de l'altre dia contra el Getafe, tot i que evidentment a l'Iber està un esglau, però, o dos per sota del Getafe, però evidentment el partit l'ha resolt Messi. El millor resum és el que ha fet el Cote a les declaracions postpartit, potser sense Messi o que haguessin quedat 1-0 i no 5-0.
Veure Messi així abans d'aquesta setmana tan transcendent amb tot el que portem en aquest 2020, perquè jo crec que des que vam tornar de vacances de Nadal tot ha estat accidentat a nivell institucional, a nivell esportiu i a nivell despatxos. Avui veure Messi així en aquestes, amb els partits que queden, com a mínim et fa respirar d'una altra manera. Veurem, perquè ja no hi ha marge. O sigui, ara és dimarts sense marge, a veure si surt bé, i sobretot el clàssic, a veure si surt igual de bé.
Tampoc és per estar eufòric, eh?
No.
Jo sempre m'agrada donar la importància al rival, no només clar. Parlar del Barça. Igual que el partit del Barça contra el Getafe, s'ha analitzat des del punt de vista que Getafe per mi és un grandíssim equip i està fent una grandíssima temporada. Avui també ha jugat contra un equip que està molt dèbil.
L'Eibar suma 9 punts dels últims 36 possibles.
Sí, però sigui una millora objectiva, que és que en equips de nivell similar a Messi el tenies encallat. Què feia? 4 partits, heu dit? Que
sí,
no,
sí.
Que
sí.
No,
avui el més destacable és que Messi
avui,
ha guanyat confiança amb el gol.
Ell es desembossa i torna a ser el Messi que és necessari per tenir alguna opció de competir aquesta setmana.
El quart gol de Messi, aquella jugada que fa finta, que fins i tot el Borda ha observat...
El porter. Jo crec que el porter l'enja de vida. Sí, el porter
de vida. És que tens molta confiança, perquè vens a fer un hat-trick, estàs fent un hat-trick, però venies d'uns quants partits sense fer gol i aquella jugada la controla de tal manera
però tu creus que Messi l'ha perdut la confiança?
En la rematada?
Home, els últims
sí,
partits
bé, però no dic que sigui una crisi
la rematada del primer gol, a part del canyo que li tira el defensa, és una rematada, està confiat en tu mateix.
Sí, però portava alguns quants partits que jo hi havia rematades que sortien una mica mossegades.
Tot això, a l'entrevista de Mundo Deportivo deia que no estava preocupat i que era l'any que sentia millors condicions físiques dels últims anys. Veurem si això també...
Sí, el Fernando Polo em va dir que, quan va dir que no, que no fent gols, que es trobava bé però que no feia gols, que ho va dir com un somriure, un punt irònic, no? De dir, prepareu-vos que això tornarà en algun moment. Uri, una cosa que sí m'interessa, quan parles de la primera part i del Getafe, què és el que no t'ha convençut de la primera part?
Home, que he vist moments que al Barça també li ha costat treure la pilota com l'altre dia. Tu ara has comentat en el teu anàlisi final el tema de Semedo Júnior. Igual que Ter Stegen i els centrals i Busquets han jugat molt bé i han jugat amb criteri, quan la pilota Ter Stegen l'ha obert als dos laterals, tant Semedo com Júnior, el Barça ha perdut pilotes, s'ha parat en el joc, i jo crec que hi ha hagut moments que m'ha recordat molt el partit d'altre dia, amb la diferència aquesta que l'Eibar no ha apretat tant, que físicament no està tan fort com el Getafe, i que al final, quan has superat una primera línia de pressió, doncs el Barça ha tingut més facilitats. Però jo no parlaria d'una gran primera part del Barça.
No, tu, Xavi, també has tingut la mateixa sensació?
Sí, similar, sí. No, avui el partit... És que la primera part contra el Getafe em va semblar d'un nivell superior al que hem vist avui.
Bernat? Bé, Borda,
només anava a apuntar que la diferència és Messi.
Entre el dia del Getafe i avui.
Sí, l'estat de Messi.
De veure el desencadenat avui i l'altre dia una versió més normal.
Correcte.
Potser si anem amb molt de detall i disseccionem el partit, podem trobar coses millors, però jo així en un visionat en directe no sóc capaç de dir-te que la primera part hagi estat notablement millor que algun altre moment d'aquesta temporada. Messi al marge, clar.
Sí, bé, és que clar, és que... No vull tornar a les expectatives. Ara sento de fons a Girona, no?
Sí, gol de Brandon, Ricard. Marca Brandon, el que avui està jugant en punta. En el lloc d'Estuani, Jairo juga de banda. Un regal de la defensa de la Ponferradina. Son li passa a Brandon. Brandon vol fer la jugada cap a Borja. S'equivoca. Hi ha un rebot. Li cau a Brandon i remata. Fa el primer gol del partit. 9:30 de la primera meitat. Marca Brandon, marca el Girona. Girona 1, Ponferradina 0.
Gran inici i gran primera connexió d'aquests primers minuts del Girona. Volia anar-hi ara per presentar el partit, però que bé entrar al partit amb un gol. Xavi, com ha reaccionat Montilivi?
Home, doncs, mira, un Montilivi que estava fred, que numèricament presenta una bona entrada, però que fins ara estava molt fred, i aquest gol de Brandon, que és molt important tenint en compte l'Estuani dependència, 22 als 36 gols d'Estuani, Brandon marca el seu primer gol oficial com a jugador del Girona.
Tenim el Francesc Cargol també, oi, Francesc?
Sí, aquí.
Bona tarda. Gran notícia, no?, que això que diu el Xavi, sense Estuani, que Brandon, que ha vingut a l'hivern, comenci a sumar.
Sí, i a partir de la recuperació, amb els centrals separats, una pressió alta del Girona, recuperació del propi Brandon, que combina amb Borja, per tant, a partir de la velocitat, sense un davanter centre de referència com és Estuani, avui les accions de velocitat en l'àrea rival seran bàsiques per guanyar aquest partit.
I compte com s'ha posat la cosa, perquè ahir va perdre el Cádiz,
sí.
Avui ha empatat l'Almeria, si el Girona avui guanya...
Això és llarg, eh?
Dos punts a l'Almeria, sí, sí.
Clar. Això és que això és llarg, i encara que el Cádiz el veia tan lluny i queden molts partits i ja sabeu millor que jo que la segona...
Sí, la segona és molt llarga.
És una carrera de fons, és una marató.
I això és mirant cap amunt, perquè si mires cap avall avui el Fuenlabrada ha empatat i si el Girona guanya es posa a 6 punts al setè. Sí, sí, el playoff el tindria bastant encarrilat.
Sí, a més també el Numancia no acaba de girar rodó, és a dir, com diu en Ricard, és molt llarg, però ara sí que ha arribat un moment, Oriol, que ja gairebé mires molt més a l'aire que no pas cap enrere.
Eduard, alguna sorpresa a l'11 o no?
No, en el lloc d'Estuani, numèricament parlant, hi juga Jairo, ha anat amb una banda, i el lloc que ocupava Brandon, doncs s'han anat a davant en el lloc d'Estuani. Torna a Gumbau després del partit d'ascensió, a la banqueta hi ha Cristian Rivera.
Que, Xavi, d'assistència, què tal?
Mira, jo crec que estarem fregant la millor assistència que va ser l'altre dia contra l'Osca, que és 8.790, potser una miqueta menys, però és veritat que qualitativament avui els veig una miqueta bona més entrada. Freds que altres dies.
Ara que ha acabat el Barça, doncs tots cap a Montilivi.
Vinga, va. Això mateix. Minut de joc, Eduard?
11:30 de la primera meitat, ha marcat Brandon, el 10, Girona 1, Ponferradina 0.
Som al tercer temps, esperant Setién.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El Barça supera el Madrid com l'equip més golejador de la història de la Lliga.
Amb els 5 gols marcats avui, el Barça suma 6.151 gols a primera. Un més que el Madrid, que, atenció, governava aquesta classificació des del 1963. Al 1990 hi havia 139 gols de diferència entre Barça i Madrid.
En futbol internacional tenim partits en directe a França.
Al descans, Marsella 1, Nantes 1.
I a Itàlia?
Al minut 27, Espal 0, Juventus 0.
I a Anglaterra, el VAR ha admès públicament un error humà per primer cop en el Chelsea-Tottenham.
El sistema de videoarbitratge ha revisat una dura entrada de Lo Celso sobre Azpilicueta i no l'ha considerat vermella. Després del partit, els oficials del Centre Tecnològic del VAR de Londres han admès que la decisió era errònia i s'ha degut a un error humà.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan em poso malalt estant de viatge també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Passem pel laboratori i que el Carles ens faci una lectura de la sortida de pilota i ho comentem amb l'Oriol, Borda i companyia. Com ha acabat això?
Doncs mira, la primera part 26 passades de Ter Stegen, a la segona part 17, per tant moltes menys. I si la primera eren 21 bones, 5 dolentes, a la segona part són 14 bones, només 3 de dolentes. Les 3 dolentes passada mitjana, vull dir, llarga, okay. ja no ho he intentat a la segona part. I han estat tres passades sobre, diríem, uns 10-15 metres del mig del camp, generalment el que dèiem, passades sobre Rakitic, sobre el jugador, que els interiors que baixen una mica a buscar la pilota.
Heu patit o no?
Avui menys que l'altre dia, no?
Sí, més enllà del resultat, eh? Si voleu anem al 0-0. No. Al moment del 0-0. O sigui, tinc la sensació 0. Que aquesta signatura al Barça... l'ha aprovat bé o no?
Jo, la pròxima crisi institucional posaria Ter Stegen al capdavant a gestionar-la, perquè la fredom amb què gestiona els moments de pressió és encomiable.
No, aquí jo crec que s'ha aplaudit els jugadors i també l'entrenador. És a dir, que després del que va passar l'altre dia i dels xurets que van rebre, que avui hagin jugat exactament igual.
S'han sí, donat menys situacions de Ter Stegen... intentant fixar un dels davanters, no? O sigui,
sí, amb aquelles jugades...
Sí, al principi alguna, sí. Ha sortit de l'àrea en una ocasió, però o com a mínim he tingut aquesta impressió que hi havia una presa de decisions més ràpida que el dia del Getafe, que no vull dir que sigui més bona, perquè a vegades aquest segon, sí, sí. Que ets més lent, t'ajuda a generar la superioritat.
Sí. Bé, potser han millorat, si és veritat, en la velocitat de la presa de decisió, perquè també ha jugat en llarg moltes vegades sense esperar que algú salti, sí. És a dir, quan ningú no saltava buscava la passada llarga cap a Arturo Vidal i s'ha convertit en una alternativa. Mira, ara arriba Quique Setién a la sala de premsa i content.
Bona tarda a tothom, comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Quique Setién. Recordeu, nom i mitjà abans de cada pregunta, una pregunta per torn i silenciar telèfons mòbils, sisplau. Setién.
Quique, bona tarda.
Hola, buenas.
Ricardo Torquemada, de la TDT de Catalunya Ràdio. Más allá de la libertad que Messi tiene para moverse y para valorar dónde puede hacer daño, ¿dónde le gusta que el equipo lo encuentre? Lo digo porque los dos primeros goles, el equipo lo encuentra justo para encarar la última línea, que le filtran dos balones. Si ese es un objetivo importante para usted, encontrarlo cerca de portería.
Bueno, depende, porque hay veces que él también viene atrás a ayudarnos en la construcción y en conseguir superar líneas, ¿no? Sobre todo cuando la presión es tan alta, ¿no? Y no encontramos esos pases desde atrás verticales que nos ayudarían a llegar más cerca de la portería rival con menos toques, ¿no? Pero a veces no es fácil, pero él es un futbolista que es tremendamente inteligente, ¿no? Y él busca siempre las opciones claras, dónde poder recibir, y va leyendo el partido como lo hacen muchos futbolistas, pero claro, él lo hace con mucha inteligencia, ¿no? Y luego, claro, la aparición vertiginosa que siempre tiene en el área, o bien con conducciones o con llegadas son muy difíciles de parar, de detectar, y la verdad es que él en ese sentido, más que lo que yo le pueda decir, es lo que él ve en cada momento y cómo lee las acciones, cada jugada y demás, ¿no?
Hola, mister. Marta Ramón en directa a RAC1. Antes del inicio del partido se ha pitado al presidente, se ha pedido su dimisión. Ya decías ayer que os aislabais de todo lo extradeportivo, pero ¿os da la sensación que esta inestabilidad institucional pone más presión, añade más presión al equipo ante una semana que se antoja tan complicada?
En absoluto. Yo... creo que este es un equipo, unos jugadores que lo que les interesa, igual que a mí, es competir, es jugar, es el fútbol. Es verdad que eres consciente de lo que puede pasar, o de lo que pasa, pero la gente se aísla y la realidad es que lo que interesa de verdad es preparar los partidos bien, salir al campo... hacer las cosas bien, trabajar durante la semana, todo el ruido mediático que puede suceder alrededor, son cosas que realmente no podemos controlar y que en la medida que, es verdad que luego cada uno puede ser como es, pero vamos, lo importante es aislarse, es centrarse en lo que te tienes que centrar.
Aquí, Sique Rodríguez en directo para Carrusel y Moguts de Serisa de Cataluña. Detrás, Quique.
Hola.
Hola. De momento el Barça es líder a la espera de lo que haga el Madrid esta noche. Estamos a 3 días de que vuelva la Champions y a 1 semana del Clásico. Tú llevas 5 semanas entrenando al equipo. ¿En qué ha mejorado mucho el Barça a tu modo de ver y qué es lo que le falta más por mejorar?
Bueno, ya... Vamos a ver, mejorar, hay muchas cosas que, ya lo he dicho, que se hacían bien antes de llegar nosotros, y otras pues que seguramente estamos tratando de mejorar, ¿no? Y por ejemplo, en la primera parte estoy encantado con la activación tras pérdida, la cantidad de balones que hemos recuperado. Creo que en ese sentido hemos sido un espectáculo. La cantidad de balones que el equipo ha recuperado cuando hemos perdido. Y luego, bueno, afortunadamente hoy hemos tenido la claridad para finalizar muchas acciones y poder superar, no voy a decir siempre porque no ha sido así, pero superar la presión alta que nos ha hecho el Eibar y que ya nos llevan haciendo algunos equipos. Hemos encontrado algunas alternativas, aunque siempre va a ser difícil, pero hoy el desgaste que ha supuesto para el Eibar el ir tan alto y dejar espacios atrás, pues lo hemos aprovechado bien, cosa que otros días pues no hemos tenido esa fortuna, ¿no?
Mister, buenas tardes, John Ballori, bueno. Cadena COPE. Llega una semana tremenda con el Nápoles y el Madrid. ¿Qué grado de confianza tienes? ¿Cómo ves al equipo? ¿Estás tranquilo?
Tranquilo estoy siempre. La realidad es que yo al equipo le estaba viendo bien. Es verdad que siempre hay cosas que tenemos que mejorar, que nunca te quedas contento, pero la realidad hoy es que hemos hecho un partido que necesitábamos, ¿no? Porque es verdad que te refuerza la confianza ganar por 5 goles, ¿no? Y además que un futbolista tan importante como Leo pues meta hoy 4, lo cual significa que hay un refuerzo muy positivo de cara a lo que nos espera, ¿no? Que siempre se afronta con muchísima más confianza en este sentido que si hubieras ganado el partido con apuros o por la mínima, ¿no? Que es lo que ha pasado en otros partidos, aunque en otros partidos también habíamos merecido en algunos marcar más goles de los que lo hemos hecho, ¿no? De los que hemos hecho.
Buenas tardes, mister. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Onda Cero. El partido le ha salido redondo, por lo que comentaba, por una goleada. No hay lesiones, no hay tarjetas, es decir, para afrontar el Nápoles y el Madrid en la semana que viene. Y además, incluso el debut de Martin Braithwaite. A usted no le gusta individualizar, pero bueno, como ha venido hoy, apenas ha tenido... ¿Es lo que esperaba que aportara? ¿Ha hecho bastante en el poco tiempo que ha tenido?
Pues yo creo que ha hecho más de lo que esperaba, bastante más. Y creo que, os lo digo con absoluta sinceridad, creo que hemos hecho un fichaje extraordinario. Creo que va a ser un futbolista que se va a adaptar perfectamente a lo que necesitamos. Es un futbolista que viene con mucha ilusión. Hoy le hemos visto hacer movimientos. Ya no voy a hablar de las 2 acciones de los goles, que han, el tercero, el cuarto y el quinto, en los que ha participado. pero es un futbolista que ve bien el espacio, que viene bien en apoyo, que entiende el fútbol. Es un futbolista extraordinario y nos va a ayudar muchísimo.
Señor Mister, buenas tardes. Felicidades por la victoria. Jordi Blanco de ESPN. Hablando de Bright White, viendo el debut que ha tenido, ¿no considera que hubiera sido bueno ficharlo durante el mes de enero? ¿No se llegó a plantear en ningún momento esa posibilidad? Antes de la lesión de Dembélé, me refiero.
Bueno, la posibilidad de que pudiera venir un jugador siempre se ha contemplado, pero teníamos muchas esperanzas también puestas en Dembélé, teníamos, y en ese momento, pues es verdad que siempre estuvo en la cabeza, pero no se consideró. Ahora las circunstancias nos obligaron a ello, ¿no?
Hola, Quique, aquí Raúl Fuentes de Radio Marca. Te quería preguntar por la aportación goleadora este año de Artur Melo, también de los centrocampistas. Marcó el día de Leganés en Copa, hoy suma al brasileño 4 en el global de la temporada. De Jong marcó el otro día en el Villamarín. Ante la ausencia momentánea de Luis Suárez hasta abril-mayo, ¿le pides explícitamente a los centrocampistas que pisen más área, que lleguen a remate de gol?
Claro, bueno, no es que les pida, no sé lo que les pedían antes, pero es una... jugadores que juegan ahí en esa zona de interiores, es verdad que son centrocampistas, pero en ningún caso se les impide, en cuanto vean la oportunidad, de incorporarse, sobre todo de manera un poco más sorpresiva, ¿no? No permanecer allí, como si fuera un punta, ¿no? Pero esto lo están entendiendo muy bien. Hay... jugadores, como ya está pasando, igual que me dices, con De Jong, que se incorporan muy bien al espacio. A veces los delanteros están más controlados y más fijados, pero estos futbolistas que aparecen de segunda línea siempre hacen más daño, ¿no? Y desde luego es una parte más de las cosas que tienen que hacer, llegar, y si pueden marcar, mejor, claro.
Hola. Buenas tardes, mister. Rafael Riverso, Tutto Sport. Me hablaba de la confianza que partidos así dan. ¿La confianza se puede trabajar también durante la semana? Lo digo porque las últimas salidas que tuvo el Barça en Europa, en estadios que aprietan, no ha ido muy bien. Y en Nápoles se espera una atmósfera muy caliente y todo esto. ¿Tiene pensado trabajar también el aspecto mental durante la semana, o ya con un partido así va bien y se centrará en el juego?
Bueno, yo creo que este equipo y estos jugadores tienen buena memoria y saben la importancia que va a tener el partido de Nápoles, ¿no? Que evidentemente no va a ser un partido solo, que luego habrá un partido de vuelta, ¿no? Pero sabemos ya, somos perfectamente conscientes del ambiente que vas a encontrar allí, pero también somos conscientes de que son futbolistas que llevan compitiendo a este nivel y en estas circunstancias muchísimos años, ¿no? Lo importante es que futbolísticamente ellos se sientan reforzados con partidos como el de hoy, y esto lo vas a conseguir, lo consigues, y esto es lo más importante, que es verdad que siempre hay accidentes, porque siempre pasan, en la historia del fútbol han pasado siempre. Pero la realidad es que el equipo está ahora mismo en un estado mental muy positivo para afrontar este partido y los que nos vengan. Y trataremos de mantenerlo hasta el final, está claro.
Hola, mister. Por aquí, hola. Max Cárdenas de Mega. Arturo Vidal comenzó de defensa su carrera y lo habíamos visto alguna vez como de nueve o falso nueve, pero de extremo nunca. Entonces, bueno, quería saber por qué fue y qué le pareció como actor.
Bueno, la realidad es que, hombre, no queríamos tampoco que estuviera allí pegado a la banda de extremo, ¿no? Quizá las circunstancias en algunos momentos le han llevado allí, pero la idea era de incomodar más al central por esa zona, más metido dentro para aprovechar la llegada de Junior por detrás. Y esto es lo que hemos tratado. Es verdad que algunas veces se ha tenido que desplazar allí, pero bueno, y también, por otra parte, ya no solamente ofensivamente, es un futbolista que llega bien, y luego la implicación que tiene en el trabajo defensivo a la hora de recuperar balones, ¿no? De activarse inmediatamente tras pérdida. Es un futbolista que nos da mucha energía y mucho nervio ahí, nos ayuda muchísimo a recuperar el balón en esas zonas nada más perderlo, y yo estoy contento. Es verdad que no es su posición más ideal, pero él trabaja y pone muchas ganas y nos está dando cosas interesantes.
Quique, felicidades por la victoria. Toni Padilla del Yariara. Hoy tenías un pequeño rompecabezas con los defensas, porque dos de ellos estaban a un paso de la suspensión antes del Bernabéu. Al final han acabado jugando los dos juntos, ¿no? Has optado por la vía más valiente sin pensar en el futuro, entiendo.
Bueno, hemos priorizado darle descanso a Piqué, porque todo lo que viene ahora, pues igual que a Busi y a Antoine, pues la realidad es que ya les he advertido a tanto a Samu como a Clement de que no quería ninguna tarjeta, que no arriesgaran, sobre todo cuando ya han estado juntos, estaban advertidos. Y bueno, al final es verdad que tomas decisiones, a veces aciertas, otras veces te equivocas, porque una tarjeta te la enseñan de cualquier manera. Y esto a veces son cosas que no puedes controlar. Pero bueno, afortunadamente hoy hemos acertado y ha salido todo bien. Hemos conseguido dar descanso a Gerard, que era el jugador que entendíamos que necesitaba estar más fresco para lo que nos viene. Y bueno, nada más.
Mister, buenas noches. Pues eso, ESPN FC. Viendo el potencial que tiene, ¿no te da rabia que Junior no acabe de arrancar? O sea, que siempre se quede como a medias, que no acabe de explosionar. ¿No te sientes, no hay cierta impotencia en eso?
Yo no estoy de acuerdo en lo que me estás diciendo. Es verdad que igual estamos esperando que haga cosas que no puede hacer, porque esta es la realidad. Pero yo estoy muy contento, yo sé lo que puede dar de sí y lo conozco perfectamente. Es un futbolista que evidentemente está en un periodo de crecimiento, de conocimiento de muchas cosas. No es fácil para cualquier jugador que de repente explote y digas, pues uf, este es un fenómeno. No es nada fácil, pero yo estoy muy contento con el trabajo que ha hecho hoy. Tanto es verdad que en ataque quizá no haya tenido, no se haya prodigado mucho, no nos ha permitido Leibar progresar por esa parte todo lo que nos hubiera gustado, pero en defensa ha estado bien y yo le he visto, dentro de lo que yo creo que puede dar, lo he visto bastante bien.
Hola, Quique. Juan Jiménez de As. Quería saber si se ha planteado en algún momento del partido cambiar a Messi, y especialmente cómo está a nivel físico, porque ha jugado con cierta fatiga y molestia la última semana, si está al 100% para la semana ahora que vienen los partidos del Napoli y el Madrid.
Ya hemos hablado y él es un futbolista que lleva, como otros, muchos años compitiendo, que ya se conoce. Además, cuando ya vas teniendo cierta edad y después de tantos años, uno se conoce perfectamente qué es lo que puede y lo que no puede dar. Él se gestiona muy bien durante los partidos y a lo largo de la temporada. Yo todavía no le conozco mucho, salvo lo que le he podido ver anteriormente desde casa, pero es un futbolista que desde luego no se va a poner en riesgo. Si él hubiera considerado que necesitaba descanso, seguro que hubiera dicho, pues descanso. Y tal y como estaba el partido, era un partido, sobre todo en la segunda parte, que era muy cómodo y que no solamente él, sino otros muchos jugadores se han gestionado, que ya lo hemos visto, ¿no? Hemos estado un poco más, quizá un poco más, menos, con menos tensión y más relajados, ¿no?
Última pregunta.
Aquí Bernat Aguilar, de Nacional.cat. Llevas un mes y poco en el Barça. ¿Crees que a nivel anímico y de juego llegáis en el mejor momento posible para el retorno de la Champions?
Bueno, ya he dicho que cuando ganas 5-0, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Y es verdad que ya antes habíamos hecho cosas bien, pero no habíamos tenido la tranquilidad que hemos tenido hoy en el marcador, ya desde la primera parte, ¿no? Esto influye mucho en el estado de ánimo, en la tranquilidad, porque además hoy hemos hecho bastante, sobre todo en la primera parte. La segunda la voy a valorar menos, ¿no? Pero la primera parte, que necesitábamos hacer una buena primera parte, hemos estado muy bien en muchas cosas. y yo ante un equipo que nos ha apretado muchísimo, que ha sido muy agresivo en la presión, que no ha tenido miedo del perfil de la semana pasada con el Getafe, ¿no? Y sobre todo del partido también de Copa contra el Athletic Bilbao, ¿no? Que han sido los tres equipos que más nos han apretado arriba, y el primero fue el Atleti, y luego el Getafe y ahora este, ¿no? Y lo hemos resuelto bastante bien, este, con más goles y con un poco más de desahogo, ¿no?
Gracias.
Doncs Setién, que li ha agradat la primera part de l'equip, continua despatxant els temes amb naturalitat i donant explicacions a tot, com el tema dels centrals o de la fatiga de Messi. Volia afrontar la setmana gran amb un partit com aquest amb golejada per reforçar la confiança de l'equip. De Nàpols ha dit que els jugadors tenen memòria i que els veu bé mentalment. I per últim, Braithwaite, el debut, fitxatge extraordinari, ha fet més del que s'esperava.
Carles, alguna dada més?
Doncs mira, si et serveix, diríem la de Messi, que feia 4 partits que havia rematat 26 vegades, no havia fet cap gol, avui n'ha tingut prou, rematant 5 vegades per fer-ne 4.
Espectacular, impactant, el que és el futbol, tot i que tots sabíem que això podia passar perfectament amb Messi. Marc, qui ha guanyat el repte?
El repte, no sé si els oients ho hauran encertat, però parlàvem de qui jugaria dels migcampistes la pilota més ràpid, i ha guanyat Rakitic amb un 82% dels tocs, o sigui, 82% de les intervencions a un o dos tocs.
Doncs mira, la gent...
Sí. Digues, Joan.
Rakitic era el menys votat, precisament, només amb un 9% dels vots. Artur i Busquets gairebé amb el mateix percentatge, un 34% els més escollits per l'audiència.
Doncs Rakitic, que ha jugat simple i fàcil, amb un o dos tocs. Girona, Eduard, continua el Girona per davant el marcador, eh?
Sí, continua per davant el marcador, però ara la Ponferradina estava en aquells minuts que estava buscant el gol de l'empat. 33, gairebé 34 de la primera meitat, Girona 1, Ponferradina 0.
També hi ha gol al Real Societat València. S'avança l'equip local, marca Miquel Merino. Minut 19 de partit, Real Societat 1, València 0.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El millor jugador del partit.
És el moment de saber qui ha estat el millor jugador del Barça 5 i Bar 0. No sé si avui cal fer
avui
votacions.
Fer pots fer la pregunta. Algú no vol votar Messi?
Nosaltres, Bradway, no, Laia?
Exacte.
Seguint en la línia de la transmissió.
Sou l'excepció?
Demà no, no. Tant, no tant, o sigui...
Tothom Messi.
Tothom Messi.
Si pogués votar l'Eibar, també votaria Messi. A Twitter li ha dedicat un tuit al golejador: te sufrimos, te padecemos, te sobrellevamos, y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudirte. Top, Leo Messi.
I l'audiència?
També, Messi, que ja es comença a tançar Ter Stegen com el millor jugador de la temporada.
A quina audiència el té?
Doncs en total, entre audiència i membres, a Ter Stegen l'han votat 13 vegades i Messi 11. Per tant, hi ha dos vots de diferència.
Va, moment Braithwaite. Marta.
Braithwaite a la zona mixta.
Of course, especially because I went from one club to another, but I feel really good and it seems really natural for me.
Doncs sí, diu que ha estat content d'anar d'un club a un altre.
Amazing. This was really special. It's something I've seen on TV when I was a little kid, how they did with new players.
És espectacular, és una cosa que especial que havia vist que era petit a TV, per televisió, això del Camp Nou. Si aquí tenir aquesta rebuda dels fans és espectacular. N'estic molt orgullós.
Después de tu debut, de esa asistencia, ¿te ha dicho algo? He said, just
m'ha felicitat, és un bon nano que m'ha volgut fer sentir còmode, és un jugador fantàstic.
And he tried to find me with some passes, so this is a really good guy and a fantastic player.
¿Y qué sientes cuando te abraza Messi? Porque después del gol que le has dado una asistencia, después del partido, pues hemos visto abrazados a los dos. ¿Qué sientes?
It's fantastic. I think I'll not wash my clothes. I'll give Messi a hug. So.
But no, he fet una abraçada a Messi. Honestament, és molt gran. Estic feliç de ser aquí. Ha estat molt bé fer-li una assistència. És un gran sentiment ser aquí i fer això.
Pero te has marcado un número de goles para hacer en esta media temporada que queda.
Yeah, I was really close. He estat molt a prop de marcar, continuaré provant-ho. Artur ha fet gol i estic feliç per ell. I ja veurem en el futur. Vull treballar molt i molt dur.
Hace 15 días te dije que ficharás por el Barça, que lo hubieras querido.
I already believed in it, but I didn't expect it now.
M'ho creia, però no m'esperava. No m'esperava que passés. Estic feliç. La feina dura té un premi. Estic molt feliç.
I'm really happy.
Aquí sentíeu a Martin Braithwaite, que em quedo amb dos detalls. Un que ha sortit immediatament abans de passar per la dutxa, dos, que el seu anglès és molt comprensible, i que Albert, que ha fet una traducció excel·lent,
gràcies.
Hi ha un detall que em quedo, que és que diu que, suposo que ho diu en broma, perquè diu que no rentarà mai a la vida la samarreta amb la que s'ha abraçat a Messi.
No sí, la rentarà?
Sí. Que, clar,
bueno. Ja la pot emmarcar, no?
En directe.
Escolteu,
tampoc va, està molt suada, per tant...
Clar, el tastet Braithwaite, va, que ja heu sentit que Setién està encantadíssim, eh?
I deixa'm dir, Ricard, que paraules molt importants d'aquí que Setién, sobretot per la gran part del barcelonisme que no coneix bé Braithwaite, uh-huh. Perquè en aquests darrers dies tu parles amb la gent i la gent se n'enfodia una miqueta d'aquest fitxatge, no? Un jugador del Leganés...
Bé, el Bernat ja ha dit que ha detectat també el Camp Nou uns aplaudiments, allò que fregaven la... No, fregaven aquest punt de burla.
Jo estic segur que el que ha dit Setién s'ho creu, perquè al final és ell qui ha demanat el fitxatge, però és molt important que Setién convenci la gent que, escolta, que és un jugador important, que és algú en el món del futbol i que donarà rendiment.
Per cert, el tema de Larsson que hem comentat a la transmissió no hem estat els únics, és el mateix trending topic Larsson a Twitter.
Perdona, l'exclusiva és del Club de la Mitjanit que va fer fins i tot un traspàs
muntatge
de la cara de Larsson fins a Braithwaite, eh? Vull dir que això anem a cua de...
Com els agrada fer aquestes coses.
Home, i ho fan molt bé, Borda.
Sí, sí.
Bé, Braithwaite, què, Borda? Tu que eres tant de Larsson.
Bé. Jo estic calculant vendre la temporada que ve per una mica més de 18 milions d'euros. Escolta'm, superbé.
La temporada que ve aquest estiu?
A l'estiu, home, i si pots abans del 30 de juny, millor.
I si donés bon rendiment, que dius, hem trobat un davanter suplent que dona rendiment.
Si arriben 30 quilos cap a Dortmund, no sé com ve. No, per conyes, no, està bé. Necessitaves com l'aigua de primavera que vingués algú i no fos un desastre. I com a Bernat, mínim avui això ho ha semblat.
Jo, sense compartir l'entusiasme de Setién, que en aquest cas és part implicada, perquè... se sobreentén que ha estat decisiu a l'hora d'escollir-lo, crec que amb el que ens ha ensenyat avui d'entrada ja desmunta la teoria que és una segona part de Boateng, cosa que és molt important perquè jo crec que bona part dels dubtes que hi havia de la reticència, de la burla, etcètera, etcètera, és per el precedent de l'any passat de Boateng i per tant amb això avui ho esvaeix i en fi, tinc la sensació,
no hi ha color.
Tinc la sensació que Setién li donarà un paper potser més important del que ens pensàvem en aquests 14 partits, ara ja 13, que queden de Lliga.
Bé, ja ha dit el...
Ricard, no hi ha color amb el tema Boateng, a part d'un tema futbolístic, perquè un venia de tornada i,
home,
aquest ve a penjar-se al món.
Home,
i això, no, l'actitud és clau en la vida i al futbol i a tot.
Amb això volia dir, és una qüestió d'intensitat, d'actitud, de rendiment... De desig, exacte. No, no, em referia això, el primer Boateng va ser molt bon futbolista, però que el Boateng d'ara no s'assembla, mai s'assembla com jo m'assemblo a mi quan tenia 19 anys, és a dir, en res, lamentablement. I Braithwaite és un jugador que està absolutament en dinàmica i jo crec que el perfil és el perfil d'un davanter que el Barça necessitava. I un jugador que va a l'espai, un jugador que és molt intens, que despertarà partits, que ja hem vist que s'encén ràpid, que va a la pressió amb convicció, que és fort físicament, donarà coses. Ara també hem vist la centrada que ha fet, que no és una anècdota, perquè aquestes centrades, si les prova de fer més, sortiran moltes com aquestes, perquè ve d'un futbol molt directe on no li dona sentit a cada acció tècnica, sinó que li dona sentit a la següent, i que és més per acumulació que per qualitat. Però d'aquestes no n'haurà de fer gaires, perquè sempre prendrà decisions senzilles, perquè crec que el cap el té molt a lloc i de sentir-lo parlar ara també podem deduir. Bé, tanquem el tema Braithwaite, perquè vull dedicar-li un moment a l'altre gran tema del partit. Ha guanyat el Barça, però hem viscut una escena abans de començar amb aquella mocadurada, aquells crits de Bartomeu dimissió, la xiulada. A mi m'ha impressionat, jo no m'ho esperava, potser no ho tenia plan... Espera, que primer hi ha gol.
Sí, gol del Girona. Ha marcat Borja. Si a primer l'errada havia estat de la defensa de la Pontferradina, ara ha estat un regal de René. René, aquell porter que va pujar amb el Girona a primera divisió, no ha pogut aturar la pilota, li ha quedat morta al costat del pal esquerre i Borja, que estava per allà, fa el segon, 41 de la primera meitat. Girona 2, Pontferradina 0.
Afanyeu-vos, sala d'imatges, per recopilar aquest gol i per veure l'errada de René, el porter de la Pontferradina, que em sembla que li costaran molts minuts de recuperar-se, perquè ha sigut un dels gols més còmics que recordo aquí a Montilla.
Déu-n'hi-do.
Hi va haver una jugada aquesta temporada que fins i tot en Xavi Campos em va dir aquest porter és, havia estat al Girona, no?
Era
una...
Sí, ho recordo. Ja. Bé, és el que té. Perquè, que vas dir alguna vegada que té parella d'aquí gironina?
Sí, és catalana, és catalana. No sé si és ben bé de Girona, però és catalana.
Molt bé, doncs, encarrilada... Exacte,
va ser René quan va estar la primera volta a l'Almeria que va passar això.
Ha intentat blocar una centrada lateral des de l'esquerra a una mà, l'estil Nkono, i no és Nkono. Se'n morta a porta, o sigui, a la línia de gol perquè l'empenyin els jugadors del Girona.
És que Borja ni tan sols el celebra perquè no ha fet res. Aquest gol el faig jo d'aquí 10 anys.
El Girona que encarrila el partit 2-0. La segona part la viurem al Tot Gira. Som a punt d'acabar la primera part i torno un moment al tema social. Laia, quines cares has vist a la llotja?
Mira, jo Bartomeu avui l'he vist seriós i sol, però un sol volgudament. Si hagués volgut demostrar, per exemple, una imatge d'aquí no passa res, ho tenia fàcil perquè Cardoner sí que ha intentat parlar alguna, sobretot després dels gols de Messi, dir alguna cosa, i en canvi Bartomeu sembla que no li tornava, diríem, aquesta xerrada. Però sobretot aquesta seriositat era amb Bartomeu. La resta de directius els he vist bé, abraçant-se, felicitant-se amb els gols, somrient, com volent demostrar també que no passava res.
Per tots, anècdota o punt d'inflexió?
Anècdota, no pot ser-ho, això.
Jo crec que és setmana clau. Vull dir, entre el que ha de passar als dos camps, a Nàpols i a Madrid, i el que ha de passar dijous a la junta directiva, aquí trobarem el punt d'inflexió.
Possible punt d'inflexió, això que ha passat avui al Camp Nou.
Uri?
Sí, home, jo crec que això no pot passar per una mocadura d'una xula de cobla d'avui, però al final jo crec que més que el que pugui passar a Nàpols i a Madrid, al final el que decideixin els directius a la reunió que està el dijous és el que marcarà el futur del Barça.
Però podria influir el que ha passat al Camp Nou en la reunió de dijous?
Jo crec que poden influir les dues coses, coneixent el Percala. No.
Els resultats de la setmana i això.
Sí, els dos resultats de la setmana, si són bons... ajudaran
a que això...
La reunió és abans del Madrid.
Abans del Madrid, sí, però entre mig a Nàpols. És a dir, els tempos de la gestió de crisi, ara toca focus en el futbol. És difícil que alguna cosa d'institucional es posi en primer pla quan estem parlant de...
Podrien ajornar la reunió...
No crec que l'ajornin.
No. La podrien.
Però representa que la reunió de dijous decidirà si algú plega o no, si s'avancen eleccions o no, i això serà abans del partit de Madrid.
Això serà abans del partit de Madrid, però el que volia dir és que si la reunió d'ahir hagués sigut una reunió formal de junta directiva, potser haguessin passat coses d'aquí a dijous, i havent-hi el que ha passat avui i el dimarts, i si s'estabilitza una mica l'ambient, les majories o les opinions que es van expressar ahir, potser n'hi ha alguna que canvia, i això deixa... Estic fent política ficció, eh? Potser els que ahir van intentar fer provocar el pas al costat del president Bartomeu, tot i que en la reunió extraoficial de junta directiva no es van atrevir a fer el pas, no tenen tants suports dijous com els que tenen avui.
Una cosa, ja sé que són les 7, però hi ha una cosa molt important per mi en tot això, que és com s'ho pren el propi Bartomeu, perquè una cosa és les pressions que hi ha hagut fins ara, els moviments de directius, però que tu al Camp Nou t'ensenyi mocadors,
sí,
i et creï d'inició, és un nou escenari,
és
una nova dimensió que jo sóc incapaç de desxifrar com això es processa dins del cervell de Josep Maria Bartomeu, perquè no el conec prou, o el que el conec no em permet saber quan, davant d'una situació tan nova com aquesta, ell pot reaccionar, i això és molt important, la sensació personal. Ell avui què pensa? El Camp Nou, o una part del Camp Nou, perquè tampoc ha estat tot, li ha dedicat una xiulada, una mocadurada i crits de dimissió. Per tant, com ho assumeixi ell i com ho interpreti, serà per mi bona part de la clau de tot plegat del futur.
A partir d'ara i fins dijous, cada detall, com això que ha explicat el Bernat, que és bastant més que un detall, òbviament, pot fer variar coses.
El que passa, Jordi, és que el que em pregunto és que després de que hagi tardat tant un moment com aquest, perquè el Camp Nou no s'havia manifestat, si això té retorn. És a dir, que encara que vagin molt bé les coses, aquest punt és, a partir d'ara, qualsevol dia que passi un accident des del punt de vista esportiu al Camp Nou ha obert un meló que queda obert o es tanca? Això és sabeu el que vull dir? És a dir, aquí hem obert un camí de no retorn i hem posat la primera pedra d'una conducta del Camp Nou cap al president, o els resultats poden apagar això?
Home, jo tinc dubtes.
Si guanyes la Lliga i la Champions i no tens oportunitat per un fracàs esportiu...
Home, no, de... però abans de la, per guanyar la Lliga i la Champions han de jugar aproximadament 10 partits al Camp Nou.
Sí, jo,
no, sí, jo em refereixo
avui, avui,
trànsit,
la, avui la gent està molt calenta. Sí. I jo crec que potser en pròxims partits, si, la, si els jugadors segueixen guanyant partits, doncs pot ser que això vingui a menys.
Un altre Liverpool pot, pot fer-ho implosionar tot.
O sigui que, en resum, el que em dieu és que els resultats esportius són els que marcaran si com? El que ha passat avui té continuïtat o no.
Com sempre, ah? La història del Barça.
Home, d'entrada hi hagués acabat molt diferent el partit del que ha acabat i la xiulada hagués anat en augment i no desapareixent sí. com ha
anat. El que passa, perdona, Borda, Uri, com sempre la història del Barça, però avui les xiulets arriben i no arriben per un resultat esportiu, eh? O sigui, no hi ha hagut res esportivament entre dissabte i la xiulada.
Sí, però el que et vull venir a dir és que si el Barça guanya els pròxims partits, guanya Nàpols i guanya Madrid, dubto que el següent partit de l'estadi hi hagi la, la mateixa xiulada.
No, no ve d'una crisi esportiva, Ricard, diguem-ne immediata, però ve d'una crisi esportiva sostinguda. Sí. Fa dos o tres mesos que és
la, una quica aquella malsa
i fa dues temporades que el Barça no és competitiu. Per tant, potser no hi ha un esclat esportiu, però sí que hi ha un malestar acumulat esportiu també. És evident.
Bé, doncs, haurem d'esperar a què passa aquesta setmana, no? Per tant, sí. Tots teniu clar que setmana clau, eh?
Sí, sí.
I el partit de Nàpols, li veieu que té dimensió com per tenir més força? Per tenir tanta força com perquè abans de dijous pugui passar alguna cosa? O sigui, que pugui passar alguna cosa que influeixi molt a la reunió de dijous? Això és el que
home, però el que hauria de passar a Nàpols és un...
Si hi ha una desfeta...
Un daltabaix.
Ah, no?
Clar, és que si no, qualsevol cosa, el que vull dir és que no es mourà gaire d'on és el tema. Perquè una altra cosa és que el partit de dijous fos, de dimarts fos a Madrid. Però sent a Nàpols, vull dir, les cartes han d'estar marcades, més o menys. No?
Sí, però si hi ha un daltabaix, aleshores sí que hi ha poques suma. Coses amb les quals pots sostenir-te.
El que està clar és que, això no ho hem parlat, que el Nàpols no és el mateix equip que del dia del sorteig.
No, no ho és. També et dic, Uri, que tampoc crec que hagi canviat tant com sembla que ha canviat. Eh?
6 victòries dels últims 7 partits.
I, bueno, d'aquestes 6 victòries, una contra la Juve, una al camp de l'Inter, una contra la Lazio, en partits importants de Copa. Sí. No, no han sigut, no han sigut victòries qualsevol.
Sí,
els dos últims partits fora de casa, sí. Contra Càller i Brescia.
Tindrem temps de parlar-ne, però és un equip que, com el Barça, el que fa és disfressar les seves limitacions.
I recomano a...
Un equip que està com el Barça... en una crisi esportiva oberta que està reconduint-la perquè s'han posat a tenir la pilota i intentar partits de revolucions baixes. O sigui, el partit que vam veure a Liverpool, l'Atlètic de Madrid-Liverpool és un extrem i el que veurem a Nàpols-Nàpols-Barça és un altre extrem. Dos equips que els interessa ara que no passin tantes coses, més el Nàpols fins i tot que el Barça, contra equips que estan amb un grau d'intensitat i de febre, perquè el seu joc també va per aquest camí, que és el que vam veure l'altre dia. Però vaja, ja tindrem temps de parlar d'aquesta prèvia del Nàpols. Deies, Bernat, per acabar?
No, no, només que recomano a tothom que recuperi els estatuts del Barça, perquè es parla molt al... molt a la lleugera i alegrament d'avançar eleccions i no és tot és tan
és que
senzill.
El que es va intentar ahir no era tant avançar eleccions com provocar el pas al costat del president. No,
això per això.
Exacte. Anava per aquí.
Bé, doncs, pròxims capítols. Setmana importantíssima. I Catalunya Ràdio a Nàpols amb el Tot Costa i amb la TDT. Eduard, ha acabat el primer part de Girona ja?
Sí, acaba la primera part, Girona 2, Pontferradina 0, sense fer res de l'altre món. Doncs mira, anem al descans amb una victòria de moment còmoda.
Doncs acabem el tercer temps, que el club ens espera, va.
Units pel treball en equip.
Vinga, passa-la, passa-la.
Units per la dedicació.
Molt bé, molt bé, continua, continua. Vinga, va, un mes, un mes.
Assistència sanitària, partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.